Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I si volen, podem començar amb un titular. Ens sembla que no trairem les paraules de Jordi Mas quan ens deia, abans de començar, i molt probablement ho haguessin escoltat vostès en aquests 40 minuts que ens portaran fins als 11, que ens esperen 2 anys difícils. Jordi Mas, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia a tothom.
Ens esperen 2 anys difícils.
Sí, la veritat és que ens esperen 2 anys difícils, però que si fem els deures i si tots ens posem a remar en la mateixa direcció, ens portaran, diguéssim, a una nova etapa d'altres 2 anys o d'un futur, òbviament, millor. Ara ens toca fer règim, ens toca aprimar-nos per després tornar a poder disfrutar dels menjars amb calma.
El règim és no gastar més del que tenim.
Bàsic.
I intentar ingressar més del que s'ingressa.
Òbviament, sí, però la primera, diguéssim, va quasi que et respon a la segona. És a dir, si només gastes el que tens, ja estem fent un pas positiu, que és el que no passava fins ara. Clar, el següent pas és no gastar més del que tens, però quasi que el que has de fer és gastar menys del que tens, perquè amb el que tens has de pagar els deutes del passat. I això no és una cosa repetitiva, sinó que és la pura realitat. És a dir, fins que no fem net de tot el deute pendent, doncs, òbviament no tindrem una situació en la qual l'equilibri normal seria no gastar més del que es té. S'ha de gastar una mica menys del que es té per poder anar pagant les coses antigues.
Com que es tracta d'explicar les coses el més fàcil possible, a hores d'ara el deute de l'Ajuntament és...
A hores d'ara el deute de l'Ajuntament és amb els bancs uns 43 milions d'euros, que això implica que cada any uns 5 milions d'euros se'ns vagin amb interessos i amortitzacions dels préstecs, més uns deutes, diguéssim, de factures per pagar, d'empreses a les quals se'ls hi deu diners, d'uns 26-28 milions d'euros.
O sigui, en total, a la vora d'uns 60?
Sí, continuem estant amb aquesta xifra, malgrat que, òbviament, les nostres accions per anar pagant, sobretot petites empreses i autònoms, doncs, bueno, a poc a poc van fent fruit i van baixant aquesta quantitat paulatinament, però va baixant.
A partir del que dèieu al principi, com pot canviar la situació en 2 anys? Per aquells que puguin pensar, escolti'm, que 60 milions és molt, 2 anys ja és temps, però tampoc és tant de temps.
Jo crec que el que necessitem sobretot és diguéssim, repensar un pressupost, que és el que estem fent ara, amb el qual ens quedi molt clar que no podem tenir un nivell de vida per sobre les nostres possibilitats, o que és el mateix, no podem gastar més del que tenim. I això, si ho entenem tots, si ho podem aplicar i si podem transformar en uns pressupostos normals i que tots estiguem una mica còmodes, doncs serà una miqueta el primer pas de la solució. Perquè després, bàsicament, el que cal fer és aprofitar doncs alguns ingressos extraordinaris que es pugui tenir, anar netejant el deute i, sobretot, millorar molt, molt, molt la gestió per tal de que les petites, diguéssim, superhàbits puguin anar repercutits a netejar el deute i acabar una miqueta amb aquest llast que es té econòmic. Senzillament, la llum es veurà quan la gent entengui, i per exemple, ara aquest any hem tingut un exemple, per exemple, no? És a dir, que la Rua de Carnaval, la Rua de Reis, que l'any passat costava 45.000 euros, es pot fer igual o millor amb 5.000 euros, doncs ja comencem a veure coses, no? És a dir, el govern està actuant amb una màxima responsabilitat i amb un interès extrem en mantenir tots els serveis, en mantenir tota l'activitat del municipi, però, òbviament, amb les possibilitats econòmiques d'avui en dia.
Si haguéssiu de fer amb números rodons un càlcul de la quantitat que es pot haver estalviat l'Ajuntament des del juliol de l'any passat amb ara, des del punt de vista de modificació de partides pressupostàries per determinats conceptes, eliminació de personal, etcètera, etcètera, quan s'ha estalviat l'Ajuntament, més o menys?
És una bona pregunta i no hem fet el càlcul, i probablement l'haurem de fer. Però jo, diguéssim així, una mica a vol d'ocell, que es pot dir, jo crec que gairebé més de 2 milions d'euros ja ens els hem estalviat amb molts, molts conceptes, no? I això jo crec que és l'important, és a dir, és aquest canvi de tendències, aquest punt d'inflexió en què, no jo, sinó tots els companys del govern, que també tenen molt mal de caps, no només tots tenim molt mal de caps, estan fent una tasca impressionant per tal de realment imaginar coses que funcionin i que al final acaben funcionant gastant molt menys, que és l'únic camí.
Encara que sembli una quantitat gran, que ho és, que són 350 milions de pessetes, amb el muntant total que es deu, clar, és un...
Sí,
és un percentatge...
és un camí el que ens toca pas a pas, No pensem que farem grans salts en el buit. Hem de fer pas a pas, hem de treballar dia a dia, hem d'anar retallant d'aquí, retallant d'allà, per tal de buscar la màxima optimització dels nostres recursos escassos. No hi ha miracles.
Segurament el que més heu escoltat en aquests darrers mesos, tant el regidor i portaveu de Convergència i Unió, Jordi Mas, com els representants de l'equip de govern, és les consideracions o qüestionament sobre per on retallar, com, de quina manera, i com contemplar determinats serveis amb el debat de la municipalització dels serveis sobre la taula. Anem per parts. Veritablement el que més debat pot portar és amb què retalles i com retalles?
Jo diria que el més important és realment reequilibrar els serveis. És a dir, els serveis municipals, i això és una idea que intento traslladar, són realment com els maons d'aquest edifici que és l'economia municipal. És a dir, si un servei municipal no està equilibrat econòmicament, no ens funcionarà bé. I per tant, el que hem de fer és ser capaços de dissenyar que òbviament els costos mai siguin suportats enterament per l'usuari, òbviament, però que la contribució, com tu ara bé deies amb aquest article teu a la premsa la setmana passada, no? La contribució de l'IBI, per dir-ho així, la contribució dels recursos generals de tot l'Ajuntament envers els serveis concrets, doncs sigui el mínim possible, per dir alguna cosa, perquè els impostos generals o els ingressos generals pensem nosaltres que haurien d'anar a les despeses generals i els impostos o les taxes concretes i específiques d'un servei doncs han de repercutir més sobre aquelles persones usuàries del servei. Que no vol dir que tot ho pagui tot, no, sinó que s'ha de prioritzar els usuaris d'un servei, han de ser, diguéssim, una part important del finançament d'aquell servei, I la part extra sí que ha de ser la general, però no la majoritària.
El problema, segurament, regidor, és que aquest plantejament, diguem-ne, coherent o de sentit comú, que poden tenir molts al cap i que poden compartir amb el regidor, vingui en un moment on, especialment, les economies no estan per poder suportar una càrrega superior a la que suportaven.
Sí, és cert, i això és obvi. I tots, a casa nostra, a les nostres famílies, estem fent esforços i realment estem, diguéssim, eliminant despeses que abans teníem, però realment és el moment que ens ha tocat viure. És a dir, no hi ha altra solució que realment repensar moltes coses. Jo a casa meva he retallat moltes coses com a nivell general, i tothom ha de pensar una mica en aquest xip. El que no hauria de ser, entenc jo, és que la gent pensi que aquesta mena de, el que tu dius, aquesta mena d'increment de taxes sigui perquè l'Ajuntament fa caixa. Això és absolutament fals. És a dir, l'Ajuntament, amb aquests diners que són de més de les taxes, l'únic que pot fer és pagar els deutes pendents. És a dir, els usuaris, quan estan pagant un increment de taxes, estan pagant els deutes que se'ls deu a l'empresa que els dona el servei. Això és el que han d'entendre. És a dir, no és que l'Ajuntament se'ls embutxaqui, com a vegades he llegit, o que l'Ajuntament fa caixa. Si és que l'Ajuntament no els veu, aquests diners. Perquè aquests diners, en definitiva, aniran a parar a eixugar el deute d'aquell servei per aquells usuaris amb aquella empresa que dona els usuaris que s'arrossega abans. Clar, a vegades sents coses que realment et sorprenen, no? Perquè tot ho fas, en definitiva, per la sostenibilitat del servei. I l'única manera de que un servei sigui sostenible és que sigui equilibrat econòmicament.
En uns moments parlarem de tots aquests deutes, o els que més poden preocupar l'Ajuntament, però aquest 10% d'increment en l'IBI, que el govern de l'Estat ha decidit posar sobre la taula dels ajuntaments de molts municipis, i entre els quals Sitges, que està, diguem-ne, el gruix més gran de municipis, que feia anys que no havien tocat el seu cadastre. Com és vist des del punt de vista del municipi?
Home, a veure, òbviament la nostra intenció no havia estat mai, com ho vam demostrar en el seu dia, que l'IBI pugés amb aquesta quantitat. Nosaltres vam fer una proposta i que va tirar endavant d'un 3%, d'un IPC a l'IBI, precisament per això, perquè no hi hagués aquest sotrac important. Ara, òbviament, ens veiem obligats a incorporar el 10%, un fet que imposa el govern central en benefici, suposadament, de les economies municipals, però, òbviament, tenint en compte que el sotrac pot ser important pel ciutadà.
Parèntesi de nou aquí, el govern, diguem-ne per reial decret, proposa aquest 10%. Tots els diners de l'IBI van a parar a l'Ajuntament?
Tots els diners de l'IBI van a parar a l'Ajuntament, sí.
Sí, o sigui que d'alguna forma el regidor manifesta públicament que a l'Ajuntament li sap molt greu aquest 10%, però hem de suposar que també, des del punt de vista del pressupost d'aquest any que ve, aquest 10% ajudarà a moltes coses, no?
Clar.
Què pot passar si aquesta revisió cadastral que ja va proposar l'Ajuntament al final de l'anterior legislatura es posa en pràctica? Es pot afegir encara aquí un augment superior en el futur?
Aquí hi ha diverses coses. Una, per acabar una miqueta el tema del 10%. Mm-hmm. Clar, a Sitges li toca aplicar el 10% perquè no hi ha hagut revisió cadastral des del 94. És a dir, que tampoc no ens confonguem. És a dir, que si s'hagués fet una revisió cadastral com cal des de l'any 94... no estaríem parlant del 10%, és a dir que
estaríem parlant fet, com a llei, aquí, com a llei de que gairebé no toquen res. Vaja.
Cadascú que assumeixi una miqueta la seva part de responsabilitat, no? És a dir, d'acord, el govern central ha fet el que ha fet, però si la revisió catastral, si el valor del sòl, dels habitatges hagués estat actualitzat, no ens hagués passat això. Això també cal dir-ho. Segona, la revisió catastral. També a vegades hi ha una mena de relació que no és directa i que la gent, a vegades, aquestes... Hi ha com una cert, diguéssim, de creences populars entorn al tema econòmic que no sempre són exactament certes, no? Un és el que hem estat parlant una mica a la premsa sobre l'IBI i la taxa de brossa, que si vols ja parlem després, mm-hmm. I un altre és que la revisió catastral vulgui dir pujar l'IBI. Això no és cert, és a dir, no hi ha una relació directa entre la revisió catastral i l'IBI, sinó que hi ha una relació indirecta, que vol dir que està modulada per un tant per cent que sí que és de decisió del municipi. És a dir, el fet de que hi hagi una revisió catastral no vol dir, o no equival en la major part dels casos, pot ser que en algun cas concret sí, pel fet de que tinguis un valor catastral realment molt, molt, molt antic, i hagis canviat una mica els habitatges, hagis fet habitatges. Òbviament, pot haver casos de valor catastral important pel fet que s'han fet molts habitatges on abans no hi havia res, abans no hi havia un solar. Per tant, això no ens ha de sorprendre. El que sí que és cert, en la majoria dels casos, com que l'Ajuntament pot modificar el tipus d'aplicació de l'IBI, l'efecte de la pujada del valor catastral es pot rectificar amb el tipus, i per tant, fins i tot, l'IBI podria baixar, per entendre'ns. Malgrat que sembli una mica d'incongruència, i això hem estat fent diversos escenaris per demostrar-ho, és a dir, pot passar que després de la revisió catastral l'IBI sigui inferior a l'actual.
Aturem-nos un moment aquí. L'IBI ara pujarà aquest 13%, diguem-ne, perquè el 10% de l'Estat afecta sense restriccions a tots els rebuts de l'IBI, però quan hi hagi la revisió cadastral, l'Ajuntament pot incidir, voleu dir,
correcte,
en aquest tipus regulador perquè l'efecte final en els rebuts, a no ser que es doni el cas, com després ens assenyalarà el regidor, que hi hagi algú que tingués una vivenda i sobre aquella vivenda n'hagi fet dos o tres més, que òbviament pagarà més del que pagava, en la majoria de casos es pugui donar que l'IBI es mantingui més o menys
o baixi fins i tot.
Segurament perquè tenim al cap els precedents de la darrera revisió. Hi ha
dos mecanismes que són clau. Un és el tipus i un altre és que l'increment del valor respecte al valor catastral s'aplica, diguéssim, en 10 anys. És a dir, no s'aplica l'any següent, sinó s'aplica en 10 anys proporcionalment el que derivi del valor catastral més l'aplicació del tipus que decideixi l'Ajuntament. Per tant, si les coses van bé, si realment estem fent els deures i si realment no cal potser apretar tant, doncs fins i tot a l'IBI, en el cas després que hi hagi la revisió catastral, estem parlant potser 2013, 2014, 2015, depèn de com acabi fet la revisió, l'IBI pot ser inferior de l'anterior. Vull dir que a vegades no assumim que una revisió catastral vol dir automàticament i per decret llei una pujada de l'IBI.
Una hipòtesi de treball també és probable que ara el preu del sòl i el preu de les vivendes no sigui
correcte
el de fa, i això pot influir també en la
òbviament
consideració de la revisió cadastral, no?
Òbviament,
o sigui que
òbviament
encara ens pot sortir més a compte que ens el revisin ara que no que ens el haguessin revisat fa 5 anys, una cosa així.
Correcte.
Va per aquí. Aleshores, el que ens dèieu és que la revisió també implicarà, i això sí que és una qüestió ja sine qua non, regularitzar el parc de vivendes.
Clar.
Que té Sitges, perquè ens diu que la base de dades és una base de dades...
És quasi fictícia, per dir alguna cosa. No? És a dir, que en molts casos, clar, on l'any 94 havia un solar, si ara hi ha 6, 10, 20 vivendes...
A l'Estat no li consta.
Clar, no a l'Estat, a nosaltres no ens costa. És a dir, el padró de l'IBI no està actualitzat. Aquest és una mica el problema.
Pregunta, això vol dir que l'Ajuntament no ha cobrat molts IBIs que hagués pogut cobrar?
Òbviament.
Sí?
Sí, sí, clar. Sí, sí, és que el tema dels ingressos és un tema molt preocupant.
És a dir, l'Ajuntament no té un padró d'habitatges actualitzat?
No.
No, que, des de fa...
Ja ho he dit moltes vegades, és a dir, la base de dades, de per dir-ho així, dels habitatges d'aquest municipi és deficient. I estem...
Des del 94... Que...
Sí, sí, des de fa molts anys. Mai hi ha hagut una base de dades com cal en aquest Ajuntament. El que ara necessitem és, precisament gràcies a la revisió catastral, començar d'una vegada per totes i perquè duri molts anys, una base de dades amb una relació molt, molt concreta, fidel, de les finques, dels habitatges que hi ha al nostre municipi.
Una pregunta que segurament qualsevol veu de carrer li pot fer el regidor. Des de la darrera revisió cadastral han passat 4 legislatures i no hi ha hagut cap moment en què veritablement aquest parc d'habitatges de Sitges s'hagi regularitzat?
No hi ha hagut una voluntat política de fer una feina, jo diria, ingent, que és la que ara estem intentant emprendre, de regularitzar el padró d'IBI i de que no hi hagi, diguéssim, i de que realment tothom, és que en el fons el que volem és que tothom pagui per el que ha de pagar.
És a dir, punto, que potser algú es va fer un pis l'any 97 o 98
i no ha pagat
mai.
Fins hores. Pot ser el cas. Pot ser el cas, òbviament. Pot ser el cas.
Li ha sortit a compte això, doncs?
Clar. Sí, sí, no, és que realment quan estem dient o quan ens estem una miqueta, per dir-ho així, queixant de que la gestió d'ingressos en aquest Ajuntament era molt dolenta, és per això i per moltes altres coses, però principalment també per això. És a dir, quan les vaques anaven grasses, doncs vinga, anem gastant i com que anem ingressant no ve d'aquí, no?
Pregunta, li corresponia a l'Ajuntament regularitzar aquesta situació? A la Diputació, a altres organismes...
Òbviament, l'Ajuntament és el primer interessat que hauria de vetllar perquè el seu catastre estigui al dia, perquè realment li interessa, però no és un fet recaptatori, torno a dir, és un fet de justícia social, és a dir, és un fet de que tothom ha de pagar per lo que té, punto, no hi ha més històries. Si no sabem, si no fem una revisió catastral actualitzada, doncs les propietats, els solars, els edificis canvien de valor i això no està reflectit a la base de dades. Això és l'important, és a dir, actualitzar el valor que té cada habitatge, que té cada propietat, és molt important per ser justos. Perquè quan apliquem una taxa o un impost l'estem aplicant realment sobre coses exactes i reals. No?
I teniu més o menys al cap quants habitatges pot afectar això?
La veritat no ho sé, el número...
200, 300, 500, 1.000, 2.000...
Sí, jo crec que estaríem de l'ordre de potser uns 1.000 habitatges que probablement...
Que no han pagat mai IBI.
No ho sé, no sé si no han pagat mai IBI, però com a mínim que no tenen un IBI com hauria de ser, per dir alguna cosa. No dic que no hagin pagat, pot ser que hagi gent que no hagi pagat mai IBI, pot ser. pot ser pocs, però pot ser. Però també pot ser que hagi gent que no li hagi, que hagi pagat un IVA i que no... que està per sota del que li correspondria.
I fins a quin punt, aleshores, la institució pot fer pagar amb efectes retroactius?
La institució pot fer pagar fins a 4 anys. És a dir, 4 anys anteriors s'haurà d'emetre la liquidació corresponent precisament perquè, bueno, per el que deia, perquè cal ser molt justos amb això.
I fins a quin punt el propietari, li apuntàvem abans al regidor això, li pot dir, escolti'm, a mi en què em ve vostè ara si era l'Ajuntament el que tenia l'obligació de...
Sí, passa que l'IBI és un impost realment obligatori, que no hi ha molt marge a reclamar res, per dir-ho així. Malgrat això, les liquidacions de 4 anys són totalment legals, i no, vaja, tothom pot reclamar i defensar els seus interessos, però legalment hi ha pocs arguments per no liquidar això.
D'acord. Parlàvem ara d'aquesta qüestió dels efectes retroactius, perquè amb el regidor li contemplàvem, li plantejàvem abans de començar, aquesta qüestió de la recollida d'escombraries, però amb els negocis, amb els industrials, amb els restaurants, amb l'hostaleria en general. I el regidor ens assenyalaven que el que està passant ara és que arriben a aquests negocis els rebuts que contemplen un import que és el dels darrers 3 anys,
sí,
ens diu?
Probablement, en alguns casos, 2 o 3 anys anteriors, es liquiden ara, perquè no s'havien liquidat fins ara. I, clar, una altra vegada...
De qui era responsabilitat?
Bueno, la... doncs l'anterior govern no va liquidar la taxa de recollida d'escombraries. Bueno, no ho sé, això potser s'hauria de preguntar amb ells, perquè no ho van fer. Però en alguns casos...
Això, si no recordo malament, regidor, és aquesta taxa que ve des de la Generalitat i que la Generalitat, diguem-ne, encomana als ajuntaments?
Bueno, és la recollida, com a vegades la gent veu, de la brossa comercial.
Uh-huh.
Són aquests cartrons, aquesta brossa que deixen les botigues a una hora determinada i hi ha uns equips de l'empresa de recollida que els recullen i van casa per casa i porta per porta, no, casa
perquè,
per casa no, porta com, per porta recollint.
Com tothom sap, la Generalitat obliga a tots els industrials a que busquin o bé un ens gestor, una empresa,
sí,
que li gestioni les seves,
correcte,
escombraries, però si no tinc mal entès,
correcte,
a Sitges es va arribar a un acord, hi ha una empresa que gestiona,
correcte,
aquesta escombraria. No?
I si hi ha alguna entitat, alguna empresa, algun això que demostra que està recollint...
Que ho fa pel seu compte i què tal...
No se li liquida.
D'acord. O sigui que el que estan arribant ara són rebuts de fa... Bueno, que contemplen
ser,
els 3 darrers anys.
Pot ser que en alguns casos s'estigui liquidant 2 o 3 anys anteriors.
D'acord.
Sí, perquè no s'havia liquidat.
Esclar, quan a algun negoci li pot arribar un rebut de, com ens deien a peu de carrer, de 4.500 euros, o algunes entitats, ja li comentàvem amb el regidor, si han vingut rebuts de 17.000 o de 19.000 euros, què es pot fer?
Home, es pot fraccionar, diguéssim, arribar a això, totes aquestes, moltes d'aquestes taxes les gestiona a vegades l'organisme de gestió tributària i en alguns casos es pot fraccionar el pagament, és a dir... Parlant una mica, la gent s'entén. El que és clar és que una taxa aprovada, doncs, el que s'ha de fer és liquidar-la, perquè si no, no la posis. No?
Una bona castanya, per això no?
Sí, però clar, si durant 2 o 3 anys no havien pagat perquè no se'ls va liquidar, doncs, suposo que s'haurem de regularitzar la situació. No?
En el cas d'aquesta taxa destinada a l'escombraria industrial, aquests diners on van, regidor?
No, tots van, una vegada més, totes les taxes, tot el que es cobra va, òbviament, a eixugar, diguéssim, el cost o a suplir, a pagar el cost de l'empresa, però que mai serà tot. És a dir, aquí, és a dir, a l'Ajuntament, per dir-ho així, poca cosa s'embutxaca, que dirien alguns, no? És a dir, el cost realment de les taxes va pel servei que es té contractat. El problema, òbviament, és que encara és molt més greu quan amb aquella empresa encara se li deuen diners, no? Per tant, s'ha de fer una mica mans i mànigues perquè part també d'aquests ingressos vagin a eixugar el deute que ha contret, per dir-ho així, aquella empresa fent aquella feina durant els anys anteriors.
Ens havíem quedat el darrer cop amb aquells... i el regidor matisarà, si no recordo malament, aquells 6 milions d'euros que ballaven sobre el que reconeix cadascuna de les parts entre CESPA i l'Ajuntament que hi ha de deute. CESPA parlava d'aquells 9 milions d'euros, l'Ajuntament en parlava de 3, i per tant en quedaven 6 pendents de, no sé si justificar o d'aclarir d'una forma sí. o altra. Encara està així?
Estem negociant amb l'empresa, eh? Realment l'empresa està posant molt bona predisposició per arribar a un acord, intentar solucionar el problema, i nosaltres també, òbviament. Nosaltres, l'únic interès que té aquest ajuntament, òbviament, és arribar a una situació d'equilibri en la qual no gastem més del que tenim, i dos, anar eixugant el deute que ens hem trobat de la millor manera possible i la manera més ràpida possible per l'interès de les empreses també.
És clar, de pagar-ne 9 a pagar-ne 3.
Sí, la situació és molt diferent, però bueno, es tracta de negociar, es tracta de buscar solucions i es tracta de, bueno, sentats i parlant, al final la gent s'entén.
Què pot passar?
No, pot passar que hi hagi, bueno, un acord entre ambdues entitats, tant l'empresa com l'Ajuntament, i arribem a un acord de pagaments a llarg termini, que ells se sentin còmodes, que nosaltres puguem assumir i que tots puguem anar tirant endavant pues, com ara i com sempre.
El primer que s'ha d'acordar, suposo, és la quantitat final a pagar, però no?
Correcte, sí, clar. Això encara està la cosa, diguéssim, en marxa, però bueno, falta realment una miqueta que acabem d'aclarir aquesta quantitat. No?
Que quedaran taules? Ni 9 ni 3, sinó...
No sé com quedarà. Si no és ni 9 ni 3 i queden 6, pues seran 6. No ho sé, sincerament. Ja. Nosaltres el que fem...
Feu cara, com allò, per... feu cara d'allò de... Saps que arriba un moment que mira, que sigui el que sigui, perquè no, fa de mal dir això.
Realment no. Nosaltres el que estem, òbviament, és defensant els interessos del municipi i de l'Ajuntament, que és la nostra tasca i és la feina que ens toca fer, i ho fem amb totes les conseqüències i amb tot l'esforç i l'energia. L'empresa una miqueta també ha d'assumir part del diguéssim, de la solució. Una miqueta l'exalcalde Jordi Serra deia en aquesta setmana a l'Eco una frase que realment té tota la raó. Aquí ens hem d'en sortir si anem tots a una i si tots una mica posem de la nostra part, i això és la veritat més gran del moment actual, és a dir, ens en sortirem si tots, empreses, ajuntament, govern, oposició, usuaris, empreses, si tots posem una part d'esforç, una part de sacrifici per sortir-nos del problema.
Una pregunta des de la vostra experiència. No es pot demanar a algú res que no pugui pagar o que no se sàpiga obertament que li serà molt difícil pagar?
Òbviament, si tu... clar, a veure, a l'IBI, també ho deia l'exalcalde Jordi Serra, però és exactament cert. És a dir, l'IBI, per dir-ho així, reflexa el valor del que tens.
Qui més té, més paga.
Qui més té, més paga. Per tant, el tema és complex. El problema, òbviament, com tu bé dius, és que la liquiditat avui en dia, la tresoreria de les famílies avui en dia està sota mínims.
De la mateixa manera ho pregunto per si CESPA pot dir, home, l'Ajuntament en deu 9 milions d'euros, però obertament l'empresa pot pensar, jo li puc demanar 9 milions d'euros, però és que no els tindré.
Això mateix els hi estem plantejant, no a aquesta empresa, sinó a totes.
No,
a dir,
no em demaneu el que no teniu.
No podem fer front a... Ojalà poguéssim pagar els deutes demà a tothom, ojalà. Però no podem fer front als deutes que tenim assumits en un espai curt de temps. Això és així mateix.
És això el que ha passat a les llars d'infants municipals, a l'escola de música, és això el que ha passat al RUSC, és això
bueno,
el que ha passat...
Hi ha diferents coses, no? És a dir, clar, la llar d'infants ha passat una cosa i és bàsicament que hi ha hagut un compromís d'un regidor que l'empresa ha entès com a veritat, per dir-ho així. I clar... I això pues, bueno, ha fet que el servei es desequilibrés i es desestructurés i ara, malauradament, treballadors, usuaris, estan patint les conseqüències d'una decisió empresarial equivocada, basada en una informació, jo diria, no prou acurada d'un regidor anterior.
Ho hem debatut en més d'una ocasió, però fins a quin punt... pares, mares, educadors, tenen dret a exigir-li a l'Ajuntament una solució?
De dret a exigir solucions sempre tenen, òbviament, i per això estem, perquè la gent ens demani solucions, i per això estem treballant, i la regidora, en aquest cas, l'alcalde, tots estem realment molt implicats. Jo vull que entenguem també que el grau de responsabilitat que aquest govern, el grup municipal de Convergència i Unió, com perquè estigui aquí com a portaveu, però aquest govern està assumint una responsabilitat i unes ganes de solucionar els problemes realment immenses, immenses. Estem fent els esforços que calgui perquè realment els serveis no es vegin perjudicats. Estem buscant solucions. Clar, al final passa que la gent al final es veu només el fruit o el resultat de molts d'aquests, diguéssim, de moltes d'aquestes reunions, de moltes d'aquests debats, de moltes d'aquestes coses prèvies que el govern va treballant, diguéssim, dia a dia als despatxos, per entendre'ns, no? Però al final el que es vol és mantenir el servei amb la màxima qualitat o amb la qualitat suficient perquè continuï endavant. Quan realment s'ha de prendre decisions que no es pot, doncs és perquè realment no hi ha altres alternatives. Em deies lo de les llars d'infants, clar, poden assumir, però clar, aquí és que va bé, és com si tu vas pel carrer i el director de la teva oficina del banc et diu: mira, probablement et donaré una hipoteca per comprar-te un cotxe, et donaré un préstec per... i tu vas i et compres el cotxe. Bueno, suposo que hauries d'haver esperat a tenir el préstec signat i a la butxaca abans de comprar-te el cotxe, no? Bueno, pues, si no es va fer així en aquest moment, diguéssim, tampoc és massa responsabilitat del govern.
Té dret una empresa a creure en la paraula d'un regidor com a representant públic?
Ja ho vaig dir i crec que a vegades els regidors... Que... No, té dret a creure el que vulgui, però realment...
Ens podem creure les paraules d'un regidor,
sí,
oi?
Sí, sí, òbviament. Però... Per això jo voldria a vegades també desmitificar, jo el primer, la figura del regidor, és a dir, tampoc no... És a dir, no som aquí déus ni la nostra paraula ha d'anar... Sinó que som uns polítics que, òbviament, estem fent en un àmbit concret una gestió determinada pel nostre municipi i punto. Ara, el que està clar és que el regidor o l'empresa, per dir-ho així, s'ha de regir no per les paraules del regidor, sinó s'ha de regir per la llei de contractes que la lliga amb l'Ajuntament. I no hi ha res més. És a dir, si jo sóc una empresa, tinc un contracte que haig de complir. Si no se'n modifica el contracte, jo ja seguiré fent el contracte.
A partir de les experiències que heu anat trobant al llarg d'aquests mesos, fins a quin punt es pot contemplar la municipalització, no?, de determinats serveis? Ho vam preguntar la darrera ocasió, va passar temps, han passat més coses, hi ha hagut, diguem-ne, més temes sobre la taula, i no sé si això és una...
Jo continuo pensant que dos elements aquí, claus, Òbviament nosaltres, des de Convergència i Unió, ja vam dir-ho a la campanya i així ho estem practicant, que el que cal és un aprimament de l'estructura municipal. Per tant, qualsevol acció municipalitzadora que impliqui augmentar el capítol 1, augmentar el personal, doncs precisament va en contra d'una mica d'aquesta mesura que pensem que a la llarga serà bona per l'Ajuntament d'aprimar l'estructura i realment reduir el capítol 1 fins a la situació idònia i necessària i tal. Per una altra banda, òbviament, els serveis s'han d'equilibrar en quant a despeses. Ara espera, se m'ha anat al cap una cosa que et volia comentar. Bueno, ja em sortirà, Ja em sortirà. Bàsicament, bàsicament el que es tracta és de buscar solucions. Jo també penso que la gestió per un tercer, la gestió empresarial de determinats serveis, en si no és una cosa dolenta, El que passa és que això el que ens ha de fer veure és que potser, doncs, determinades estructures empresarials anaven bé en una determinada època i no van bé en una altra. Això el que ens ha de fer, és a dir, aquesta situació en concret, el que ens ha de fer és realment disparar la nostra imaginació buscant altres alternatives. És a dir, per què no En alguns casos s'està plantejant la municipalització, en altres casos s'està plantejant que els mateixos treballadors facin una cooperativa per tirar endavant el servei, que em semblaria perfecte. És a dir, busquem, no lliguem sempre la solució al problema en què l'Ajuntament municipalitzi. Si l'administració pública pot fer el que pot fer, però en aquests moments no pot fer masses coses. Vull dir, això també entra dintre de la nostra, del nostre DNA, no? De la nostra manera de ser. És a dir, no pensem que la societat civil depèn de l'administració pública. La societat civil és molt rica, és plena i per tant, pot fer moltes coses que l'administració pública no pot fer.
L'Ajuntament ha privat molt el capítol 1 o no? O l'ha de primar més?
Bueno, l'Ajuntament, a través del seu regidor, ha fet unes negociacions importants amb el personal. Jo penso que ha fet una bona proposta. Si s'ha de primar més o no, el futur ho dirà. Jo penso que estem una miqueta, entenc, pel bon camí, malgrat que encara, òbviament, no està acabat de negociar res i per tant, tampoc no voldria pronunciar-me sobre una cosa que està en marxa, no? Jo entenc que la consciència ha de ser mutua, és a dir, hem de fer tots esforços, com deia abans, els uns als altres, en el benentès de que tots els esforços que fem ara, després ens trobarem la recompensa. Si ara no fem bondat, si ara no, diguéssim, ens aprimem el que ens hàgim de primar, després no podrem tornar-nos a deixar.
Ens queden encara no 3 minuts per parlar del Sitges Reference i fins a quin punt que hagi entrat en concurs de creditors, més enllà de l'àmbit judicial i de les conseqüències que pot tenir, afavoreix o no l'Ajuntament a l'hora d'enfrontar-se a aquest lloguer monumental per l'edifici?
Més que afavoreix o no, és que no havia massa camí, no
havia massa sortides.
És una empresa... realment una empresa que tenia uns passius per pagar que no podia fer front i per tant tècnicament és un concurs de creditors, és a dir, que no hi ha massa misteri. Si a més de tot això una auditoria externa de reconegut prestigi i uns informes interns de secretaria i d'intervenció pues, avalen una miqueta aquesta situació, pues, malauradament no hi ha més remei.
Per explicar-ho fàcilment per nosaltres i pels oients i per nosaltres, què pot fer ara un interventor judicial a Sitges Reference?
Home, l'interventor judicial haurà de mirar els deutes que hi ha a l'empresa i pactar amb aquells acreditors pues, com anar a fer front i com poder fer front al tema, als deutes pendents, i intentar arribar a una negociació per tal de que es pugui anar liquidant la situació. Això és la part del concurs. Òbviament està la part de fiscalia i tal, que seguirà un altre curs i que veurem com acaba.
Des del punt de vista més pragmàtic, això pot acabar amb una societat dissolta i cadascú a casa seva?
Pot ser, clar, òbviament, sí. Pot ser una societat dissolta, pot ser que Sitges Reference ja no sigui la seu de l'Ajuntament al futur. De fet, nosaltres estem, com veieu, en diferents àmbits, l'OAC, el carrer Nou... Estem racionalitzant la despesa al màxim, és a dir, l'operativa de l'Ajuntament s'està reduint a nivells dramàtics. L'exemple de...
Per preguntar-ho fàcilment, amb els peus a terra, a l'Ajuntament no li surt ni ara ni en el futur a compte estar a Sitges Reference?
Ara mateix no, òbviament, és una despesa...
Ara ni l'any que ve, ni el següent, ni l'altre, no.
No, perquè no hi ha diners per pagar-ho, bàsicament.
O sigui, que el que li sortiria més a compte a l'Ajuntament és que es dissolgués la societat i aquell edifici se'l quedés qui se'l quedés.
Molt probablement.
Molt probablement. Aquesta seria la solució, dic hores d'ara, tal com està.
Sí, probablement, òbviament, el fet de que l'Ajuntament estigui allà és un llast econòmic per aquest any que ve, sobretot, que no podem pagar i bàsicament el que la gent ha d'entendre és que per dir-ho així, quasi que preferim no pagar aquests diners per prioritzar altres despeses socials i altres coses que necessitem. En el fons es tracta d'un tema de prioritzacions, i si l'OAC ha de passar al carrer Nou perquè és un edifici nostre i no paguem lloguer, doncs una bona decisió. Si no paguem, si hem d'anar a un altre lloc perquè no paguem lloguer, doncs serà una bona decisió, perquè tots aquests diners que ens estalviem aniran destinats pel municipi de Sitges i la seva gent.
En un minut, el pressupost per l'any que ve pot ser de 40 milions, de 50?
No, estem parlant
de 30.
De menys.
De 30?
No, 30 no, però estarà entre 30 i 40.
Entre 30 i 40
entre
milions?
Entre 30 i 40, òbviament. 40 són bastants. 40, de fet, és el que preveia el pla de sanejament per l'any passat. Per tant, en la nostra política d'aprimament i d'austeritat haurà de ser inferior a 40.
Tindrem ocasió de parlar-ne. Jordi Mas, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Tornem en 5 minuts. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.